Cat informativa torna a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Deu i cinc minuts, seguim aquí a la Gran Vida, segona hora de programa, i ara hem de parlar, fer una volteta aquí per Mallorca amb en Raül Valls, que avui xerrarà amb en Biel Crespí de Betlemistes de Mallorca. Ja sabeu que els Reis d'Orient, si vosaltres heu tingut, heu fet el Betlem, no sé vosaltres, però jo sempre feia això, no? Els Reis anaven avançant per el caminet i a poc ja se van acostant en el pessebre on hi ha el bon Jesús i li han de dur tot això, l'or, la mirra i totes aquestes coses. I vosaltres ja estàu fent les cartes, que ja ho sé, ja ho veus, heu escoltat aquestes dues nines tan mones a principi de programa, on ja han fet la seva carta en els Reis. I vosaltres ja heu fet la carta en els Reis, o vos ho vau demanar tot per al Pare Noel? Jo som més dels Reis. I la Margalida Cifra, el control tècnic, tu que ets més dels Reis, me diu dels Reis. Així m'agrada, eh? Com Déu mana, podríem dir. O sigui, dels Reis, de tota sa vida, és així, és així. I do, després d'en Raül Valls també parlarem de carn ecològica, concretament del bé ecològic. Vosaltres que heu menjat aquests dies? Porcella, i sa porcella d'on era? Perquè jo, per exemple, aquestes festes m'han donat porcella, que no era mallorquina. És així. Això, aquestes coses passen. I del que passa amb el menjar ecològic. I després també tindrem un viatge per amb en Pep Marcús per l'astronomia. Hem de parlar de coses que passaran aquest any 2026. I també tindrem en el nutricionista, en Guillem Serra, perquè mos ha de xerrar una mica de com afrontam el cap d'any, i també xerrem del dijú. Del dijú, les persones que durant moltes hores deixeu de menjar per aprimar-vos. Això és bo? No és bo? Teniu pensat fer una dieta de cara al 2026? Idò, d'això també en parlarem. Tot això i molt més aquí a la Gran Vida, en aquesta segona hora de programa.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Vinga, encetam aquesta segona hora de programa amb en Raül, que ha anat a veure els Betlemistes de Mallorca. Raül Valls, molt bon dia.
Així és, bon dia, Joan Mi. I clar, nosaltres seguim voltant per Mallorca, i com ja sabeu, aquestes setmanes, i més dies tan especials com els que estan visquent ara, són a veure aquests racons i aquestes coses que poden fer només en aquesta època. En aquest cas, avui visitam un Betlem. És el Betlem d'en Biel Crespí, i l'Associació de Betlemistes de Mallorca tenen la seva pròpia ruta de Betlems a diferents municipis de tota l'illa. Nosaltres avui fem aquest d'en Biel Crespí, que fa, ara ho xerràvem amb ell, 10 anys, que s'encarrega de fer el Betlem, podríem dir municipal, no?, de l'Ajuntament de Consell, però que no és de l'Ajuntament, és teu, i molta de feina que du. Biel, bones, com estàs?
Bones, què tal, Raül?
Bueno, jo aquí avui vos he de dir una cosa, em quedem un poquetín que nostre, perquè aquest Betlem, no ho he dit, Joan Mi, però t'ho dic ara, és de Consell, és de Consell, i està inspirat, així, tu ara vas a Palma, a Cort, i veus l'Ajuntament de Palma, no?, el Palau del Consell de Mallorca, tot això. I de vens a Consell, que veus? Les cases, l'iglesia i les possessions del poble, no?
Així és. De fet, enguany hi ha un parell de sorpreses, ja que és el centenari del poble, pues també hem volgut fer que aquest Betlem sigui un poc part d'aquest centenari, i hem parat, com ha hagut a Consell durant tot l'any, totes les banderetes de conça i penjades a les finestres, i així com vens a veure el Betlem, veus que totes les finestres del Betlem tenen la bandera de Consell.
Bueno, això és perquè enguany Consell, Mancor de la Vall, Lloret de Vistalegre i les Salines celebren el seu centenari, 100 anys d'independència municipal, i Consell, que tot l'any ha fet activitat, més de 50 actes durant tot l'any, enguany ha estrenat la seva bandera oficial, no? Perquè teníem una bandera, però no era l'oficial, ara ja sí, i com diu en Biel, a totes les finestretes d'aquest Betlem hi ha aquesta bandera en miniatura. Però, compte-mos, aquest Betlem, que és de figuretes mallorquines, nosaltres fa unes setmanes vam anar a les Pastores de Palma, que a més queda molt poca gent que fa figuretes, eh?
Sí, de fet, aquestes figures d'aquest Betlem estan fetes per una companyera de l'associació, que molt les fa a posta, i a petició nostra. De fet, enguany li ha fet una comanda especial, que és la festa de la carta de Consell, i l'hem ambientada dins el Betlem, i se veu l'escena del quinto i la quinta major anant a demanar joies pel cos.
Bueno, això mateix, perquè com dèiem, Biel, està ambientat en el centenari i enguany se celebran 15 anys de la recuperació d'aquesta festa de la capta, i se veuen el quinto i la quinta major, un pageset i una pageseta, en Sosaneó, anar a replegar les joies de Sant Bartomeu en la bandera de Consell, i a part d'això, compte-mos, quins són els edificis que s'hi veuen representats en aquest Betlem per la gent que mos escolta d'arreu de ses illes?
Bueno, pues lo que tenim principalment és la plaça de Consell, és l'església, l'ajuntament, així com era un temps, diguéssim, perquè hi ha cases que ara avui en dia ja no hi són, i després també tenim possessions com és Mainou, Son Cormè i Son Manyes, i així també tenim la vaqueria de Son Fiol.
Ah, molt bé, molt bé. Bueno, és que hem de dir que en aquest Betlem, quan diu en Biel, també s'hi veu, per exemple, jo aquí des d'Uveig, està la part més enfora, conseguien festes, perquè hi ha el paperí, a la plaça, no? Els gegants, els caparrots, el mercat, i aquestes cases que un temps hi havia al voltant de la plaça, que ara algunes ja no són iguals o han canviat, però que tu has recuperat, com per exemple aquella de les arcades, no?
Exacte, això era el bar de Cas Canonjo, que ara ja és una casa, i encara està inspirat en els temps de que era el bar de Cas Canonjo.
Bueno, i hi ha que dir una cosa, i aquí s'hi veu diferents edificis, un d'ells és el club que tu regentes, el bar és club del poble, que hem de dir va ser el primer ajuntament.
També va ser el primer ajuntament del poble, i també surt en aquest Betlem.
Molt bé. I a més, tu deies aquí, jo tenc una possessió que hem posat aquí, a una finca, que és Son Manyes. I aquesta possessió, enguany que s'ha pogut visitar, perquè han fet cicle de visites guiades per municipi, per mort del centenari, just aquí és on hi va fer en Toni Barceló García de Paredes, ho dic bé, qui va ser qui va concedir aquesta independència en el municipi.
Així és, i surt el primer pla del Betlem i se veuen pues, coses típiques nostres, com és un espardanyer, com és una taula berenant i una taula que fan panades.
Bueno, home, coses molt nostres. També hi ha totes les agrupacions de ball, els dimonis d'aquí, de Consell, de Seixam. I una cosa que m'ha sorprès és que, clar, hi ha el naixement, jo a mi. Tu saps el que duen els reis, no? Sos, encens, no? Tot això. Però aquí veig que els han deixat unes coses ben nostrades, eh?
Sí, tenim un encimado, un panet de taronges, un ciurell, una lletera i un gerro de la Fiore.
Un gerro de la Fiore, que t'apareix? Oh, hi ha un poquet de tot. No, no, han rebut bons regals aquest bon Jesús. Bé, hi ve moltes escenes, també ho dèiem. Quan vam enviar a un principi, bueno, està inspirat amb aquests 100 anys d'independència municipal, però una de les novetats, podríem dir, dins el Betlem, és que hi ha una nova possessió, però que, al contrari, és la més antiga i l'origen del municipi, no?
Així és, el Mainou, que enguany ja que va haver el cicle de visites guiades a les possessions, pues enguany l'han fet en el Betlem, i la veritat que la gent està molt contenta de veure-la.
Bueno, és Mainou, que és aquesta finca, que per cert és de la mateixa família, jo amb mi, des de l'època d'en Jaume I, és a dir, no ha canviat de mans familiars des de llavors. Imagineu tu la història d'aquesta finca, que és, com dèiem, l'origen de Consell, i on també hi han trobat restes romanes que mos donen aquest nom de Consell. Bé, Biel, el més important endavant, tota la gent que mos escolta, perquè ara som 21 de desembre, però encara mos queden festes per endavant, les més importants. Quan podem venir a veure el Betlem?
Aquest Betlem se pot visitar tots els dies de la setmana, horari de l'Ajuntament, i també els cap de setmana se pot visitar de les 10 a les 12 i de les 5 a les 8.
Molt bé, eh? I ja ho sabeu, si ara voleu passar per aquí aquest dies de Nadal per Consell, veure llumet, fer un xocolata i venir a veure el Betlem, i ja ho sabeu, aquest és l'horari, entre setmana podeu venir dins l'horari habitual de l'Ajuntament, però llavors cap de setmanes també vos esperen de matí i hora baixa. Tu deies, ets membre d'aquesta associació de betlemistes. Nosaltres hem anat, per exemple, vam anar a veure de Viniali, però aquí a Consell també n'hi ha d'altres, no?
Sí, aquí a Consell tenim el Betlem de l'Ajuntament, que és aquest que veiem, el Betlem de l'Iglesi, que és el Betlem de Reigue, i també han fet un diorama en el Bares Club.
Molt bé, i doncs ja ho sabeu. Podeu anar a veure el diorama en el Bares Club, que està obert de dia 13 de desembre fins dia 17 de gener, és a dir, fins a Sant Antoni, aquí en el costat de la plaça Major del poble. També podreu anar a veure aquest que està en nosaltres i aquest altre, que és el Betlem de Reigue, que és de l'Iglesi, d'aquí de Consell, que se pot veure a l'horari de misses, dimarts, divendres i dissabtes, de 7:30 a 8:30. Els diumenges i festius, d'11:30 a 12:30. I si no, teniu el telèfon per contactar perquè vos puguin obrir les portes d'aquest Betlem. I, Joan, mi, l'altre dia, ja de pagès, ja no me'n recordo quin dia era, però van enxerrar en el betlemista i me van dir, bueno, hi ha un caganer i a Mallorca hi ha un frare, també. És el frare.
Aquí hi ha frare, no hi ha caganer.
Jo el frare no el veig, Biel. Jo, mira, fa una estona mentre xerrava amb tu que ho mirava, però no ho veig de cap de les maneres. No sé si és el vidre que me fa bellumes o és que jo ja tenc una edat i no hi veig. Però jo encara hauré de tornar un altre dia perquè hi ha que dir que hi ha moltes figuretes. Hi ha les botigues de Consell, el Font de la Plaça, la carnisseria de Can Tòfol, hi ha tot. Però clar, hi ha tantes coses a veure que les ha amagat bé.
Està bastant amagat.
Està bastant amagat. Bé, doncs res, hauré de tornar i ho veurem. Volta ja ho sabeu. Si voleu venir, Joan, mi, t'esperen, vens a Consell i fas una volta, es diu, menys està obert, avui mateix, i doncs, vas en el mercat dels encants, en el rastro, puges a la plaça, jo te faig el planning, puges a la plaça, vas en el club, fas un variedat, vens a veure el Betlem, llavors vas a fer un cafè amb xocolata i ja te'n vas cap a casa teva. T'apareix? Vinga, idò, quedem així, que vagi bé, i la setmana que ve no sé on serem, però continuarem fent aquesta ruta per Mallorca. Adéu, que vagi bé.
Adéu, Raül. Vinga, un poquet de música, La Torre Picasso, d'Art de Bogotà, i continuem.
Esquivaré los disparos, la metralla, las balas y el fuego, para mirarte a los ojos de nuevo. Subir
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Estem un altre cap de setmana a La Gran Vida després de passar aquestes festes de Nadal i bé, com han dit en el principi del programa, esperem que no estigueu massa embafats, perquè ja sabeu que tenim molt de menjars encara per endavant, encara ens queda cap d'any. Cap d'any és darrer dia d'any i també cap d'any per ser primer d'any, que també hi ha moltes vegades una altra menjada, després vendran Reis, no sé si vosaltres estàu també així una mica embafats. I com menjat aquest dies? Idò, mireu, ara volem parlar precisament de cuina una mica més en consciència, de territori, de producte ecològic, per què no? Per això avui volem parlar amb en Quico Martorell. Ell és el responsable de Can Boqueta, del restaurant Can Boqueta, i parlarem del projecte del Mà Ecològic, que és un producte que utilitza ell també en el seu restaurant. I és que volen saber quin és el paper dels cuiners a l'hora de donar valor al producte local. Quico, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres. Bones festes.
Bones festes també. Embafat o no?
Bueno...
De menjar, dic, de l'altre.
Ai, saps? Intent, no carreguem-me massa aquest dia tan assenyalats, però, jolines, ja... A dia d'avui ja necessitem un coca en saladeta.
També, a veure, què has menjat aquest dia? Abans d'entrar en cireretes d'estema, però tu què has menjat?
Ostres, sí, mem, jo sé que va, que tenim el restaurant, aprofit i faig venir la família aquí aquest dia que no tenim obert en el públic.
Ah, molt bé.
Faig venir a dinar aquí. Si no, no, canelons, que és un d'aquests plats que també han menjat els nostres clients, un canelon de pollastre en tòfona, però un pollastre bo, de... quilòmetre zero. Més quilòmetre zero impossible. Són dels nostres pollastres que mon pare pagès de tota sa vida, que tota sa vida s'ha dedicat en el camp, i és ell que mos du pollastres, i ja t'he dit que aquest pollastre no els trobes enlloc, o pràcticament enlloc. I amb això he fet un canelón per sa meva família.
Molt bé.
I, bueno, que t'he de contar.
I doncs, mira, poden començar per aquí.
Gambes de soia que no me'n falti.
Que bo. Jo,
també els he fet menjar.
Jo vaig sopar el dia de Nadal, vaig sopar també canelons. Mm-hmm. Poden començar per aquí, si hi trobes. Mira, com a cuiner, què és el que més valores a l'hora de triar un producte? La qualitat, l'origen, respecte pel territori, la confiança, que l'hagi estat, hagi agradat, la forma de cuinaró, són molt d'aspectes, però tu, en el teu cas, què valores més?
Ostres, jo realment el que predic molt i el que faig és producte local. I no són jo que ho he de dir, és que les meves compres, diran conscients, ho demostren, saps què t'ho dic? I això sí, qualitat, que gràcies a Déu tenim molt bona qualitat a Mallorca. Ben que i a més, no sé si és perquè els productors per vergonya, bé que ningú els pugui dir això dolent,
sí.
ja ho fan molt bé, és que... Hem avançat moltíssim amb això. És una senyal de qualitat. No és que no es poden comparar segons quins productes. El producte local, sobretot és això. I, clar, el producte local està relacionat amb l'economia circular. Ben que dir, és vera que de Mallorca hem de comprar moltes coses a fora. És vera que a Mallorca hi ha molt d'habitants i no tot pot ser local. Però sí que hem de tenir en compte que, per començar, és un producte de local. És un producte local, és un producte de proximitat, que el tenim de molta qualitat. I hem de tenir en compte això. Si vols, aquest dia, vols tenir un producte de qualitat, vols una cosa bona, doncs assegura't que siga d'aquí.
I doncs jo, mira, m'agradaria xerrar molt del bé ecològic, per exemple. No tothom està pendent del bé ecològic, tirem a la porcella, jo mateixa menjar porcella també. Jo m'agradaria saber què porta la carn d'un bé ecològic a la cuina.
Bueno, mira, te seré ben sincer. A mi a vegades assusta, perquè pensant que xoteja, té un gust fort i tal. Però els menys ecològics són igual que aquests que hi ha tota la vida, que aquests que mos adonen el paisatge.
Mm.
Ja simplement per fet de que hi ha aquests pagesos que mos adonen el paisatge, que a nivell turístic tenim una postal preciosa, aquell paisatge verd que tenim en Sivent, aquests menys que mengen, que peguen bots, que juguen, la nostra sella de Pasco, això ja és un al·licient nostàlgic, molt guapo. Però si llevant tot això a la nostàlgia, hem de tenir clar que els productes locals no se tracta de protegir nostàlgia, sinó en feina preu just i presència a la cuina. Que ben que dir, jo per jo, el preu que té en me, potser serà un poquet més caret que aquest que du de fora, però és que en me, el col·legi mallorquí, fa un gust molt bo, no xoteja, perquè sempre mengem verd, i l'única diferència és que sigui ecològic, és que ho han certificat, que avui en dia, per ser competitius fora de Mallorca, necessitem aquest tipus de segells europeus. I, clar, el Consell d'Agricultura potencia molt fer-se amb aquesta cosa per ser competitius. Perquè, a més, n'hi ha per tot el món, no vull dir que sigui millor que el nostre, opino jo que no, perquè antes de que existís el ecològic, fa més de 20 anys, clar, nosaltres compràvem me i vés a saber d'on mos ho duem. No teníem aquesta capacitat de dir vull que siguem més mallorquí.
Molta gent que mos està escoltant ara diu a veure, sí. Però realment, sí. Diferència de preu de per quilo, no ho sé, de Porcella o d'un bé, compensa, no compensa, o realment és molt més car? Perquè tothom, el primer que pensa quan t'escolta, sí, molt bé, tot això està molt bé, però el preu, com està?
Sí, home, jo troc que compensa. Troc que compensa. Ara mateix, per aquesta festa, s'ha posat, a lo millor, a posar 20 euros el quilo. Jo troc que és un regalo. Saps què t'ho dic? Troc que és un regalo perquè, clar, pots comprar cuixes, paletilles, a més, amb aquesta gent de me ecològic, podies comprar, i dic que els anuncis que podies comprar mig me, o en despieces fresc, saps què t'ho dic? I si no, si ells els comanes cuixes o paletilles, t'ho duen. I sol anar, i va inclòs a uns 20 euros aquest pes, vale? D'aquest despiece. Ara mateix no sé quant està el meu mallorquí normal, però ronda el mateix preu. Posa-li que per ser aquest certificat ecològic pugi un euro o dos al quilo. Però, clar, te certifica que és de Mallorca i que és criat en llibertat, perquè a vegades tu dius, vas a segon quin carnisser i si no hi ha confiança, mos donen el que hi volen i mos ho poden fer creure.
Sí. Clar,
perquè el consumidor no coneix a vegades l'origen d'on ve. Però, clar, si compres el me ecològic, aquí ja estàs segur que és aquest me des que estem parlant. I la qualitat que té, jo crec que val la pena pel preu, m'entens? Evidentment, no és un producte que mengem a diari, però no. Aquest dia de festes, un picolos en somers, mos ho podem permetre. Ben que dir, això és la meva opinió, si tinc ganes de costelleta, pues que siguen del me local, que te sortiran un euro més cares que les de la península, però realment no compren tanta quantitat a una casa, que compram un quilo de costelleta de me a 20 i pico d'euros o 3 quilos. Em menja tota la família un bon sopar.
Sí.
Que, això és així.
Creus que el futur de la gastronomia passa per models com el me ecològic?
Bueno, el futur ha de ser...
Perquè sigui sostenible, ja també...
Sí, clar, és que ecològic ja diu això. Ja diu sostenible. És que ecològic és sostenible sí o sí. Ben que dir, ja és un conjunt, saps? Aquests menys mengen de les finques on estan certificats ecològics, o has de comprar menjar ecològic, el menjar ecològic ja és una roda que també és sostenible. És que sí o sí ha de passar per ecològic i anant cap allà. És que si aquesta entrevista me fa d'aquí 20 anys, si ho pregunto, si te'n recordes quan? Te'n recordes quan antigament no hi havia res ecològic? Mos pareixerà tant una barbaritat com que antigament se podia fumar a un hospital. Saps? M'ho pareixerà tan impossible, o que quan anaves a fer un cafè a una cafeteria tenia de cotar perquè pareixi que estigués d'un nígol de boira.
Sí.
Tot això m'ho pareix ara ja tan arcaic que d'aquí 20 anys xerrarem de dir te'n recordes, Quico, d'això? I jo te diré, ostres, sí, però...
Mos continua passant, no? Que encara ho veiem bé ecològic, i d'això deu ser una moda o un luxe. Ara pensam
bueno,
així.
Des de la pandèmia ha començat a canviar bastant i vull donar veu a tots aquests productors ecològics de que si no s'ho suscitant a l'ecològic. Si no pot ser de Mallorca, com mirin de fora. Perquè, per exemple, si mires, basta obrir internet o demanar-li en el xat GTP com se fa el ketchup Heinz o com se fa qualsevol ketchup, quedarien assustats. Perquè estem, o sigui, de fa res, han canviat les receptes, s'han tornat molt industrials per tema de costos de producció, ¿vale? Que ja no s'elabora res de les fàbriques, tots són concentrats que venen de vés de Sabredona, quan tots són concentrats, els inflen de sucre, els inflen d'elements E, o sigui, additius, saps? Que són una bomba pel cos. que si tu agafes aquests additius, els mescles amb aigua, tu diries, jo això no m'ho fiquen els cos, però sí, t'ho estàs ficant a través de ketchups i productes industrials.
Yeah.
Jo, més que res, sí que som número un producte local, però si no pot ser local, almenys que sigui ecològic, encara que sigui de Barcelona o de Catalunya, d'on siga, que hi ha moltes empreses que siguin això, perquè almenys, siguent ecològic, certifiquen que això se fa de manera tradicional. Que són un poc més cars, però és que han baixat molt els preus ecològics. Hi ha una tenda Palma, que tot una a domicili, que, no, que per jo, li faig moltíssimes compres en el restaurant i per jo, que són productes envasats i productes frescos, que tu dius, és que no has pagat. Però la poca diferència que hi ha, ben que dir. Ara, tu me dius, és que no, que a meva han d'alimentar 20 persones, mem, fer una compra, vigila el que compres, però, jolines, no aquestes quantitats brutals que està menjant la gent de bolleria industrial i de ketchup i tot això, haurien d'anar alerta, o ens haurien de fer mirar, perquè, la veritat, estem consumint veneno, així de clar.
Estem parlant amb en Quico Martonell, ell és cuiner i és una persona responsable amb el menjar ecològic. Des del punt de vista, Quico, de sí. Territori i responsabilitat, ja que els ramaders fan tanta feina en el camp, jo te vull demanar concretament quin paper juga la ramaderia ecològica en el manteniment del paisatge i també del món rural de Mallorca. Perquè més enllà de la cuina, més enllà de la nostra butxaca, de tenir responsabilitat per als nostres també animals, de cuidar-los i que mengin bé, també en aquest sentit de paisatge i de món rural és important?
Sí, sí, molt, molt. Efectivament, si hi van ser part que generen una economia real i continuada, saps? Una carbera que dona feina a gent d'aquí, que dona tal, llevant tota aquesta part, pues, claro, mantenen els camps actius, número 1. Mantenen que te'n vas en el cotxe i dius, ai, que guapa aquesta finca, ai, que guapa, i que te dona alegria. Perquè, claro, evitam l'abandonament rural. Que antigament vàrem veure molt d'abandonament rural, moltíssim, que s'havien sortit dels camps, i la veritat que entre que hi ha molts pagesos ecològics ara i que també qualque finca ha entrat en mans d'estrangers i contraten gent d'aquí perquè els mantinguin ser finques, siguin per fer vi, per fer oli i tot això, que la meva opinió, tenim Mallorca bastant guapa. Mm. Bastant guapa, el que passa que han de tenir tot això actiu, claro. Claro, les races autòctones. Hem de pensar en les races autòctones, saps? Mm. En aquest cas hem parlat de metro, n'hi ha d'altres de races autòctones. Mantenim vius això. Es pot negre, està a punt de desaparèixer. Perquè no se feia tan gros com el blanc. Però, jolines...
Es pot negre, sí. Que boques.
Sí, espon negre.
Perdoneu, que sé que hi ha una consciència sí, de veganisme i tot això, i això és per tot els públics, però hi ha gent que li agrada la carn.
Sí. Les carns que nosaltres tenim aquí, de les races autòctones de carn, o sigui, ens sopem aquest de que del productor local, de la pagesia, de l'importància que té, és que fan que aquests animals no s'extingesquin. I, a més, l'any 2025, que tenim aquestes sequeres que estem notant, sí. Que ara quan plou massa, tal, pues tant les races autòctones com les varietats de raïm, per exemple, o varietat local, són les més capacitades per aguantar aquest canvi climàtic. El blat de xeixa és una altra. Si parlem de fauna o parlem de vegetals, s'està demostrant que estan més preparats aquests animals per lo que està per venir o lo que tenim, perquè segurament aquests canvis climàtics ja els han passat. Mm. Parlant de fa 500 anys, 300, sí. 200, ja hi ha hagut aquests microcanvis climàtics. I són. I aquests animalets que són d'aquí se saben adaptar bé. Per exemple, seria impensable que nosaltres tinguéssim oso polar per aquí. Saps? I que menjéssim carn d'os polar. És impossible, perquè aquesta carn seria horrible aquí. Horrible, no s'adaptaria aquest animal aquí. Mm. Però, en canvi, la nostra raça, xica, i ja t'ho puc demostrar perfectament, i si parlava un carnisser de tota la vida, quan fan el despiece de la carn, vale, sigui de ternera roja, sigui de porc negre, troben algo que és diferent, que dius, uau, això és autèntic, això és bo. I, efectivament, quan t'ho menges, dius, uau, quina diferència que hi ha. Saps? És vera que serà un poc més costosa aquesta carn, és vera que serà un poc més... I tu dius, ostres, és que la tenim a quilòmetre 0 i ja s'ha més car. Bueno, començant que aquests animals no creixen igual que aquests animals o aquestes races que s'han globalitzat. Les races que s'han globalitzat, siguin de fauna o de veritats, les veritats d'aquestes que s'han globalitzat, perquè són de màxima producció. I nosaltres, antigament, ens interessava màxima producció antes que qualitat. Mm. Però ara, en els anys, ens demostra que són més ecològiques, que són, perdona, més que ecològiques, sostenibles. Si són més sostenibles, nosaltres donem una alimentació ecològica i no sap què menges quan menges aquesta carn. Saps què te vull dir? És que és important, sí, que nosaltres facem aquest esforç als consumidors d'apoyar aquests productes locals. M'entens? Productes de proximitat, perquè siguin ecològics o no, són totalment sostenibles.
I allò queda molt clar, Quico.
Sí, sí. Només una darrera cosa. No pot ser que a les paneres de Nadal que jo vegi i en aquest sopar d'empresa hagi vida a La Rioja. No pot ser això. Ja. Hem de fer aquest esforç per festes entre tots. Encara ens queda una segona etapa de festes, així que no sé com he dit.
No, ja està, queda claríssim. Volíem parlar de menjar ecològic, en aquest cas, i hem posat, com a exemple, el mea ecològic, com a alternativa a una porcella, per exemple. O sigui que ha anat molt bé. Moltes gràcies, Quico, i avui volíem parlar una mica de cuina perquè encara queden menjades per endavant. Gràcies.
Gràcies i bones festes per tots. Moltes
bones festes.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Els caps de setmana viu la gran vida.
Seguim parlant de salut, seguim parlant de vida aquí a la Gran Vida, segona hora de programa. Hem escoltat en Quico Martorell, que mos xerrava de menjar de carn ecològica, en aquest cas. Ja sabeu que volem viure les festes amb salut, i així se diu aquesta secció que mos presenta en Guillem Serra. Ell és nutricionista i avui mos parlarà d'un tema molt concret, com és el dijú intermitent. Ja sabeu, en Pep Marcús després tindrà la seva secció, i ara mos deia fora de micro, encara que ja el tenim a l'estudi, després el presentarem, mos deia: estic embafat, estic ple, he menjat un calamar, no puc més. I mos passa això, Guillem. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia. Què podem fer, no?, per menjar bé, en salut, i no tenir aquests problemes? I avui, en concret, xerram durant els pròxims 10 minuts de dijú intermitent.
Sí, bon dia. El dijú intermitent és una algo molt interessant per aquests dies, per recuperar tots aquests excessos. I bé, dijú intermitent significa que fas menjades, és a dir, fas horaris de menjada i horaris sense menjades, no? El més típic, o el mínim, s'hauria de fer són 14 hores, però bueno, perquè tingui un efecte positiu, mínim hauria de ser unes 16 hores. Per exemple, serien 16 hores d'ingesta i 8 de... Vull dir, 16 hores de dijuni i 8 d'ingesta.
Per exemple, seria recomanable, si el que feim és no sopar, en aquest cas, per horari, perquè mos encaixi en aquest horari, seria acabar de menjar a les 2 o a les 3 de la baixa per començar aquest dijú a les 3-4 i a partir d'aquí fins a les 8 de matí, més o manco.
Exacte, exactament. Tots els horaris se poden córrer, és a dir, se poden anar pues, superposant. Se pot sopar i fer comptar 16 hores fins a pràcticament dinar, se pot fer des de matí fins al vespre, és a dir, te pots ajustar segons els teus horaris personals, val? Sí que és vera que mínim han de ser 14 hores, lo ideal serien 16 hores de dijuni, i inclús se pot fer de 8, 20 o inclús 24 hores. El que passa que això ja són casos més especials i sí que se necessita bastanta més supervisió i sobretot alguna experiència.
Què és el dijú? En què consisteix? Biològicament, com afecta en el nostre cos, com se transforma i què és el que passa?
Vale, el dijú hi ha una cosa que és el més important, que l'intestí descansa. És una cosa que no estem molt acostumats.
A deixar descansar.
Exacte. Sempre creiem també fa uns anys se pensava que havien de fer moltes menjades, que havien de fer berenar, segon berenar, dinar, un altre berenar i sopar, però això a poc se va desmuntant. Se va veient que no és tan positiu fer tantes menjades, sinó que reduir aquesta quantitat és superpositiu. També redueix la inflamació digestiva, millora la motilitat intestinal, sobretot a algunes persones, i pot ajudar a equilibrar el que és la microbiota. Val? Llavors, és, bueno, són efectes superpositius. També pot disminuir la inflor abdominal, la digestió se poden fer més lleugeres, i també hi ha una sensació de major descans digestiu, que tu t'ho trobes com més descansat millor.
Mm-hmm. És una cosa que feim molt, no? Avui no soparé, avui només beuré un tassó de llet. Hem de diferenciar el que és no sopar, de dir estic inflat, estic embafat, no vull sopar i només me menjaré dues galletes i un tassó de llet, amb el dijú, perquè passi, s'ha d'estar aquestes hores sense menjar res. Per què? Perquè nosaltres, en principi, tiram de carbohidrats a l'hora de rebre energia i cremant per aquí. En quin moment això canvia i què és el que passa?
Bueno, en el moment en què nosaltres introduïm en el cos algo de sucre, greix, proteïna, nosaltres generem un metabolisme, no? Hi ha un metabolisme que està actuant en el cos. Llavors, aquí rompem el que és el dijú. És a dir, beure un tassó de llet, es romp el dijú. El que s'admet en el dijú són líquids, com podria ser aigua, infusions, inclús cafè. Cafè també. Mm. Cafè, que el cafè pot ajudar a disminuir aquesta sensació de fam i també pot ajudar bueno, en aquest procés metabòlic.
Aigua en gas?
Aigua en gas també.
Infusions, te, sempre i quan no li posis llet.
Sí, exacte.
I després, Coca-Cola, per exemple. No, és que jo prenc Coca-Cola Zero.
No, això és un desastre.
Ah, és un desastre, eh?
Sí, la Coca-Cola Zero és pitjor quasi que amb sucre. Hem de tenir en compte que els edulcorants tenen la mateixa composició molecular que sucre. Per tant, inclús te pot generar picos d'insulina. Per exemple, hi ha diabetis que prenen Coca-Cola Zero i també els hi pot pujar insulina. I a part, l'edulcorant es pesta per lo que és intestí. És molt dolent per a nivell de microbiota, intestinal, inflamació, tot això és superdolent.
Mm-hmm. Jo m'he primat 6 quilos 200 grams, tenc la supervisió d'un nutricionista com a Sant Guillem Serra, però hi ha gent que no vol fer el dijú intermitent o que ha llegit que és dolent. Explica'm-nos una mica això, perquè està clar que fer-ho a la teva bolla no té res a veure que fer-ho amb supervisió.
Sí, evidentment, clar, si vas amb un qualcú especialista, ell te diràs el que pots fer i el que no, perquè també hi ha, cada persona és un món, té les seves condicions. Per exemple, un diabètic no se recomana, embarassades tampoc. Llavors, segon quin tipus de persones, pues no és recomanable. I també depèn de si fas deport, es té un nivell d'activitat física. Hi ha moltíssim de factors que afecten. Llavors, si com a mínim, si ho demà és un especialista, pues dirà, ah, pues això sí, això no, tal, tal, tal. Però en general, en casos que sigui apte, és algo molt positiu. Ja sigui, inclús a nivell immunològic, pot reduir la inflamació sistèmica, la sensibilitat a la insulina, disminuir alguns marcadors immunològics. Llavors, també inclús la gana està afectada, perquè també tu quan fas dijú no notes que no tens tanta gana, en el teu cas.
Els de matins quan m'aixec, és a dir, jo tinc un moment, en el meu cas concret, jo acabo de dinar a les dues, i és vera que a les 7, 8 de sola baixa, si aquell dia he fet entreno, se m'obri la gana i aguant fins a les 10, i si a les 10 no he menjat, ja se me va aquesta ansietat, més que gana, no? Ansietat. Clar. Els de matí quan m'aixec, no tinc gana fins que no ha passat una estona.
Ok. Va, però això és interessant, que també pot ajudar.
Però això és el meu coset, que també vas a ser bolla. No són referent de res.
Total. Llavors, bueno, en aquest cas, pues sí, evidentment hi ha estudis que diran que no, estudis que diran que sí, però, bueno, a poc a poc la tendència és això, que té efectes superpositius.
Mm-hmm. La diferència entre fer un dijú de 14 a 16 hores o d'un dia sense. Quina diferència hi ha i si se pot estar realment 24 hores sense ingerir més enllà de líquids, com han dit, aigües, infusions, cafès, sense sucre i tot això.
I sí, 24 hores sí que són casos més específics i se pot fer perfectament. Jo ho he fet i no hi ha cap problema. El que sí que és veritat que has d'estar un poc preparat. És a dir, tu has d'haver fet ja un dijú, doncs, el millor de 16 hores, de 20 hores, vas un poc progressivament, probablement, tu també com estàs, i les sensacions, perquè pots tenir baixades, doncs, d'energia, i bueno, no està acostumat, pot fer que sigui, doncs, un efecte més radical, no? Llavors, a les 16 hores, si comença a haver un pot d'autofàgia, que és el que vam xerrar l'altra vegada...
Autofàgia és, perquè mos entengueu, quan te menges a tu mateix, en sí. El bon sentit. Explica-ho, sí. Perquè, així com ho dic, també és canibalisme autofàgia. Explica-ho.
El que és el intestí, se genera una sèrie de toxines, bueno, hi ha unes toxines, hi ha unes, inclús cèl·lules canceroses, desechos, i l'autofàgia és, molt resumidament, que se fa una limpiesa, és a dir, que se va fent net tot, aquesta, tot això i se milloren aquests marcadors, doncs, immunològics, que també té molt a veure en l'intestí. Llavors, t'afavoreix un bon sistema immunològic. I això s'aconsegueix mínim a les 16 hores de dijú. Llavors, a les 24 hores ja ha fet un efecte molt més gran a nivell d'autofàgia.
Vinga, durant res, un minutet, que explica-mos a veure com hem d'afrontar aquest menjar de cap d'any. Ja vos haurà passat el mateix amb les festes de Nadal. Mos queda una gran menjada, en aquest cas una gran sopada. Són moltes hores a taula, i a les 12 rem, i després sí. Hi ha gent que fa xocolata i ensaïmada, i al final te passes 7 hores menjant, pràcticament.
Sí.
Recomanacions, com que això és inevitable, més enllà si sou vegans o teniu un menjar diferent, més equilibrat, però si no vos voleu, no voleu començar la dieta a cap d'any, una recomanació hores abans i hores després perquè el cos s'autoreguli o que se trobi bé.
Vale. Això, a mi m'agrada molt tractar el tema energètic del cos. Llavors, si el començament d'any és algo també simbòlic, és algo que mos afecta a nivell de... com humans, no? Té aquest aspecte de retomar, recomençar, deixar, mullar, tot això. Llavors, jo intentaria prendre aquesta consciència de, bueno, anem a començar d'una manera buida. És a dir, anem a començar no plens i ja embafats. Llavors, podria ser, per exemple, el dia 31, no berenar, és a dir, o fer un dinar suave, i ja, pues, estar preparat ja per sopar. I després, dia 1, si hi ha dinar, pues, intentar que sigui suau i intentar començar l'any bé.
No me'n recordava del dinar de dia 1, és vera. Clar, ja me n'anaven els Reis. No, també és dinar de dia 1.
Claro.
Sí, que moltes vegades molta gent menja el mateix que ha sopat, si ho fas a casa teva.
Exactament. Llavors, és intentar que aquest dia, pues, ja començar bé i intentar fixar aquesta mentalitat de dir, vale, avui començar any, avui vull aquest projecte, vull aquests objectius a nivell de nutricionals o el que sigui, però, bueno, si menges bé tots els altres objectius, és més fàcil que s'acomplesquin. És superimportant prendre aquesta consciència de com està el teu cos i a nivell digestiu i a nivell d'això, d'energètic.
Idò, moltes gràcies, Guillem. Mos escoltam dia 4, diumenge, ja hauran passat això i mos quedaran els Reis, però seguiran xerrant de nutrició perquè tothom té un objectiu diferent l'any 2026, i ja ho saps, mos apuntam en el gimnàs, volen començar dietes i serà el moment també de que la gent comenci telefonant nutricionistes i te demanin ajuda, que és un bon moment també per vosaltres. Gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
De 9 a 12, viu la gran vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Parlant de futur, parlant de què ens depararà el 2026, sí, mos posam en clau espai. Les llunes, les superllunes i també moments per recordar, també Artemisa, Xuntian, aquestes paraules que pareix que venen de la Xina, però bé, tot això és perquè volen xerrar de tot el que passa més enllà del que toquem cada dia, de mirar cap a dalt i mirar al cel. Per això tenim en Pep Marcús amb nosaltres. Pep, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Tu ni autofàgia, ni dijun, ni res, empafat.
Jo empafadíssim, perquè clar, han passat i 24, han passat i 25 i tots són dinats, sopars, i estic ple com un ou.
Estàs ple com una lluna.
Oh, com una lluna plena, una superlluna.
Una superlluna.
Sí, tal qual.
Vinga, què m'ordus avui?
Bé, avui posem xerrada que mos depararà l'any següent, que ve d'aquí, res, 4 dies, que l'any 2026, amb tots els nivells possibles. No sé si podrem parlar de tot, perquè hi ha molt de temes a tocar.
Tenim 10 minutets.
Començarem xerrant de les llunes, que és un tema que a la gent li interessa molt. Hem de definir coses aquí. La lluna, tothom sap que és, evidentment, però hi ha diferents noms a les diferents llunes. I una de les que més surten a premsa són les superllunes. I què és una superlluna? És una lluna amb una S de Superman? No, no és això. Una superlluna és una lluna que està en el punt d'òrbita més proper a la Terra. Mm. Com ja sabem, totes les òrbites dels planetes i dels satèl·lits no són circulars, són el·líptiques, són com un cercle un poc esclafat. És a dir, que un punt que està més enfora de nosaltres, la lluna, i un punt que està més a prop de nosaltres. Mm. Això és sobre una òrbita normal i corrent. Quan la lluna plena se troba en el punt més proper a la Terra, se li diu que és una superlluna. No és que sigui una lluna enorme, gegantina, brutal, sinó que és de mitjana un 6% més grossa visualment i fa un 6% més de brillantor a ses nits que hi ha lluna plena normal i corrent. Això seria una lluna plena. I enguany, l'any 2026, atenció, prepareu-vos, perquè tindrem tres superllunes. I la primera superlluna que tindrem ve ben aviat. Ve dia 3 de gener.
De gener.
Ja patapam, ja hi començam. És a dir, que ara mateix la lluna està anant cap al seu punt més proper de l'òrbita i dia 3 de desembre, entre Cap d'Any i els Reis, tindrem una superlluna plena, una lluna més grossa que sortirà per l'horitzó i si els núvols ens deixen veure-la, la veurem un 6% més gran de Lucas. No té més importància, senzillament és una superlluna. Després, les superllunes se'n van de vacances fins al mes de novembre del 2026. És a dir, que novembre i desembre tornarem a tenir dues superllunes en el cel. Això són les superllunes que tenen l'any 2026. S'enxerrarà. És un tema que surt bastant a premsa. Se diu la superlluna de Cherbold, perquè, clar, cada mes la cultura nord-americana dels indis americans tenen un nom propi per la lluna. És a dir, la lluna plena de juny, per exemple, és la lluna de mel, que això se va estendre moltíssim en les noces, perquè les noces se fan el mes de juny, i la lluna plena del mes de juny la lida en la lluna de mel perquè sempre està molt baixa a l'horitzó i té aquest to melós, aquest to descolor de la mel que li fan dir aquesta lluna. Ara aquest mes de gener, la lluna del fred, per raons obvis. Estem en el mes de gener, més fred de tots, i serà una superlluna dia 3. Mm. Aquestes són les superllunes que tenim. Però alerta, que després també tenim un altre concepte, que són les microllunes, les llunes més petites de lo que semblen, les llunes plenes més petites en els altres, que també n'han vist qualcuna. Aquesta sensació que té la gent que surt a caminar un poc...
I no la troba.
I la veuen, però sembla més petita. I efectivament, és un 7%, 6-7% més petita que una lluna plena normal i un 15% menys brillant que una superlluna. Mm. I tindrem també microllunes aquest any.
I és més una sensació de tamany o de foscor?
És de tamany, sobretot de tamany. És de tamany, clar, perquè semblen que són més petits. Realment la diferència és pràcticament inapreciable. Sí que sembla una mica més gran. Ara bé, que hem de dir que les llunes plenes, quan estan sortint de l'horitzó, sempre pareixen més grans. És una il·lusió òptica que tenim nosaltres, els humans, per veure les coses molt baixes de l'horitzó com si fossin més grans.
Ara se veu malament o bé en el sentit que tenim molt de núvols darrerament, plou i és complicat. És a dir, no.
I que duri. Hem de més ter pluja, ha de ploure, tot i que astronòmicament no és el que ens convé nosaltres, que volem mirar el cel estel·lar.
Ara basta, tot el dia plou, no teniu aquesta sensació.
Si tenim els pantans un 30%, hem de pujar un poc a nivell aquí a Mallorca i a les Balears necessitem aigua. Ja tindrem temps per mirar el cel, que el cel sempre el tenim a l'abast, però l'aigua, malauradament, de cada vegada més, en tenim manco. Ara que plogui, que plogui. Si pot ser que s'aclareixi un poc el vespre i així podem veure les llunes que tenim en el cel, això sí. I de Juanmi, xerraven de ses microllunes.
Vinga.
Que són tan llunes com les altres, el que són més petitetes. Els mesos de maig i juny, ja entrant a l'estiu, tenim dues microllunes plenes. És a dir, la lluna plena sortirà a l'horitzó i semblarà més petita o no més petiteva del que realment és. És un 6% més petita. Això farà, atenció, que hi hagi superllunes negres. I diu, això que és superllunes negres? Quant de conceptes? Una superlluna negra és una lluna nova que és més gran de l'habitual. Clar, no se veu, està ben de vora el sol, per tant, és una lluna invisible a sa vista, però, clar, és en contraposició de sa microlluna. Si a sa plena és més petita, sa nova, que està a l'altre punt de l'òrbita, és més gran. I al revés, quan tenim set superllunes en el cel, sa lluna nova és més petitona de l'habitual, és una microlluna nova, però aquestes no destaquen gaire. Quantes llunes? Maig, juny, tenim aquestes superllunes negres. Maig i juny tenim microllunes plenes. I atenció, que és mes de maig, és mes de primavera, tenim una lluna blava. Això és un altre concepte, no? Lunàtic, però no és que se vegi blava, alerta. Se li diu lluna blava per un tema de sangles, de l'idioma anglès, perquè blue moon no només té el significat de color blau, també té el significat de lluna enganosa, de lluna mentidera.
Okay.
Perquè aquest mes, el mes de maig, tindrem una cosa que passa cada dos anys aproximadament, que és una segona lluna plena a un mes natural. Què passa aquí? Com és això? Com és possible que hi hagi una segona lluna a un mes natural? I resulta que dia primer de maig tenim lluna plena. Clar, el cicle lunar són 29 dies, en la qual cosa dia 30 de maig tindrem una altra lluna plena en el mes de maig, la segona lluna plena que no correspon en aquest mes natural que ja n'ha tinguda una. D'això se li diu lluna blava, no superlluna, lluna blava. I en tindrem una. D'aquí dos anys, l'any 28, en tindrem una altra, i això succeeix perquè no coincideixen exactament els mesos naturals que tenim aquesta terra de 30-31 dies amb els cicles lunars de 29 dies i escaig, i una miqueta més.
Ok. Són i 55. Vinga, te faig aquí, t'engrunaré una mica. La carrera per l'espai, la carrera espacial, xinesos que volien fer coses, explica-mos que mos pots avançar.
No sé si podem xerrar de carrera espacial per se, perquè l'únic que té una carrera avui en dia és la NASA, l'Agència Espacial Nord-Americana, que està intentant arribar a la Lluna una altra vegada. Des de l'any 72 que no hem arribat a la Lluna amb persones.
Des de l'any 72 que no van persones a la Lluna, trepitjant-la i passejar.
Plantar banderes i recollir mostres. No? L'any 72 va ser la Lluna. Les
banderes tampoc fa falta posar banderes. Però
els americans en posen per tot de banderes.
Això
si no són americans.
Han de marcar els territoris.
I resulta que enguany tenim en previsió, que esperem que tot vagi bé, no sabem exactament la data, però sí que serà l'any 2026, la missió Artemisa 2. Artemisa 2 no és que anem a la Lluna amb astronautes en terra a posar la bandera, sinó que és fer un buit, com va fer l'Apollo 8 l'any 68, i això ja s'ha fet, però se repeteix en tecnologia actual, anar fins a la Lluna, fer una volta, pegar una mirada a la Lluna i tornar cap a la Terra. És una missió de comprovament de tota la tecnologia que tenim, a veure si funciona per la propera missió. Artemisa 3, que serà l'any 2028, si tot va bé, amb astronautes per aterrar una altra vegada. És a dir, enguany, 2026, que no és enguany, serà l'any que ve, però ens falten 3 dies, tenim la missió Artemisa 2 de la NASA, que ens durà una altra vegada humans a l'envolta de vora la Lluna, per veure si tota la tecnologia funciona bé i tornar cap a la Terra. Ja s'ha fet, però s'ha de repetir la tecnologia actual. Xina planteja arribar a la Lluna l'any 2030. Veurem què passa, però els xinesos una cosa sí tenen, que és la feina la fan a llarg vista. És a dir, si
això t'anava a demanar, perquè 2030 no és demà, tampoc.
No, però falten 4 anys només.
És
factible, sí. Si van anunciat públicament els xinesos, és que tenen la tecnologia preparada i l'únic que han de fer és comprovacions i desenvolupar el seu coet llarga marxa 4, que serà el que els aturarà cap a la Lluna. És a dir, que l'any 2030 pot ser un any molt interessant, perquè mos coincidiria pràcticament les missions Artemis 4, 5 en les missions lunars de Xina, que també planteja enguany arribar en el pol sud de la Lluna amb una nau no tripulada, una de les seves naus que ja n'ha enviades unes quantes a la Lluna, i en té una a la cara llunyana de la Lluna, va posar una en el pol sud. És a dir, que enguany Xina comença a arribar a conquerir la Lluna, però els Estats Units també amb alerta en col·laboració de la Unió Europea, de l'Agència Espacial Europea i de l'Agència Espacial Canadenca i Japonesa. Són tot un conglomerat internacional que està dins les missions. Ara també nosaltres també hi participem aquí.
Vinga, que tenim un minutet i ara vull aterrar aquí també a les Balears. Tu que vols conquerir per l'any 2026, un poc en termes també com a president del Club Newton, quins objectius, aquestes plantades també, per veure cosetes, perquè tens els teus alumnes, tu ets professor, i t'encanta, i a més ho fas d'una manera molt, molt salada. A vegades m'has agafat el telèfon un bé, si igual.
Ja s'ho van de dir els alumnes així mateix. Sí. Sí, a banda dir, això cal que m'has telefonat davant els meus infants, els meus alumnes, i l'he agafat, no l'he agafat, sí, però l'he agafat, i t'han saludat ells. Han dit, bon dia, Juan.
A veure, això ha passat, això ha passat.
No, les nostres finalitats, tenir un any 2026 ple d'estels, sempre, tenir 12 plantades de telescopis, 12 activitats obertes en els públics una cada mes, es comuniten, i sobretot, intentar observar l'eclipsi total de sol de l'any 2026, de enguany, que serà monotema a partir de ja. Això, en xerrarem més aquí amb tu, Juanmi, i el meu objectiu és gaudir d'aquest eclipsi des d'un lloc segur, que no hagi molt de problemes de mobilitat i que ningú se faci mal amb aquest eclipsi, perquè mobilitat i salut són dos temes molt, molt delicats a l'hora d'observar un esdeveniment únic en sa vida.
I de moltíssimes gràcies, Pep, que tinguis una bona entrada d'any 2026. Que vagin bé aquestes plantades, i te vull agrair també aquest temps d'espai que també comparteixes amb nosaltres. Encara continuaràs al Manco dues setmanes més, t'atendré segrestat dues setmanes més, si pot venir aquí, fantàstic, i sempre molt interessant tot això que mos contes. Gràcies, i vos deixem ara res en la notícia de les 11, perquè mos queda a partir de les 11:04 una entrevista llarga amb una persona especial.